COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre. Avui un pelet més tard, però vaja, les 12:22 minuts. Hem escoltat en directe el sorteig de la dels vuitens de final de la Champions League. En parlarem a partir de 2:15 a la radiografia, però hores d'ara el que fem és dir-te que comencem setmana, que és dilluns 17 de desembre del 2018, que és la darrera setmana normal pel que fa als escolars i pel que fa al tema de dies festius. La setmana vinent doncs, ja és Nadal i Sant Esteve, l'altra Cap d'Any. Per tant, doncs aquesta, ja, aquesta sí que ja ens porta directes. A més, hi ha una cosa que ens ho dirà directament. Dissabte és la loteria, per tant, jo és d'aquells matins de ràdio, darrerament també d'internet, per entendre'ns, però que et diu que sí, que ja està, que ja és Nadal. 11 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem, com sempre, tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posem somriures a les cares de la gent, ho fem amb el Joel Carnicer. També parlem de bocins d'història amb el Joan Ramon González i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. I a 2:15, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on ja saps que posem sobre la taula tots els resultats de cap de setmana. 11 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica avui amb la Clara Sedano. Clara, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida tenim cel poc ennuvolat, però que al llarg de la tarda s'anirà cobrint amb alguns núvols alts. Temperatures màximes amb pocs canvis entre els 7 i els 12 graus. El vent, per la seva banda, anirà disminuint al llarg de la tarda i bufarà variable fluix. Demà dimarts començarem amb cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts, però al llarg de la tarda anirà augmentant la nuvolositat per l'oest. Temperatures que es mantenen sense canvis, mínimes entre els 2 graus i el grau sota zero. Pel que fa a les màximes, arribarem als 12 graus a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell i 11 graus a Tàrrega. Acabem amb el vent, que bufarà variable fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Clara.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. 14 intoxicats per monòxid de carboni en dos habitatges de Juneda i Vallgorguina. Tots els afectats han estat evacuats pel SEM a hospitals propers. Lleida ha viscut el diumenge més solidari amb moltes activitats de la marató. La pluja del matí va arribar a suspendre algun dels actes programats, com el de Balaguer, però en general un altre dia d'alta participació. El que fa a nivell esportiu, destacar la pujada a la Seu Vella, que en parlarem després a la part d'esports. Es va veure afectada intensament per la pluja, però va haver doncs, èxit de participació, com sempre. Una dona declara al jutjat que la coordinadora de Ciutadans a Balaguer la va amenaçar en retreure-li que retirés llaços grocs. L'acusada nega els fets i el judici s'ha suspès a la meitat de la vista perquè no s'ha presentat un testimoni clau. I la marea pensionista es manifesta per reclamar unes pensions dignes. El col·lectiu ha llançat un missatge perquè no es voti a partits que no estan a favor de les seves demandes. I l'aeroport de Lleida-Alguaire ha iniciat la temporada d'hivern aquest cap de setmana amb el primer avió procedent de Londres. Amb aquest vol comencen les connexions amb el Regne Unit i a partir del primer diumenge de febrer s'hi afegiran els avions provenents de Suècia. Amadeu Ros és el nou president de la comunitat de regants del canal d'Urgell i ha dit que o modernitzem el canal o morim. El també alcalde de Tornabous deixarà l'alcaldia en unes setmanes per no estar darrere de cap partit. Per cert, que la xarxa viària lleidatana, avui dilluns han començat les voladures al túnel de Tres Ponts i que obligaran a tallar la carretera 10 minuts. Es començarà amb períodes de proves i per les definitives falta un permís de la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre que s'espera tenir a principis de gener. Parlem d'esports, com sempre ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou.
Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Move-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Ho avancem abans. Xavi Tomassa i Jon Zabaleta es van proclamar campions de la 38a pujada a la Seu Vella. A més, la jornada va servir per reivindicar el conjunt del turó de la Seu Vella com a patrimoni mundial de la UNESCO. I amb futbol, segona derrota. Lleida perd al mini la imbatibilitat com a visitant davant d'un Barça B que va ser superior. Els del Badalejo van reaccionar després del descans i van aconseguir empatar, tot i que el resultat final va ser de Futbol Club Barcelona B2, Lleida Esportiu 1. Veurem què ens explica Albert Escuer avui a partir de 2:15, perquè a la mitja part era potser una de les persones més crítiques amb el plantejament i el futbol desplegat pel Lleida Esportiu. En bàsquet va arribar la victòria, Araberri 73, Força Lleida 89, el Força Lleida puja a la tercera posició amb 9 victòries i 4 derrotes, per cert que amb futbol, degut a l'empat de l'Hèrcules, Lleida manté la primera posició amb 33 punts, seguits del Villarreal B amb 32 punts.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Un dia m'has d'explicar, a veure si en els teus cercles de família i d'amics t'han canviat el nom. Perquè, clar, jo t'han dit que la Mari Carmen ens fa memòria, la Mari Carmen ens ajuda a recordar tanta història, a veure si t'han ficat, jo què sé, el memorion.
Doña o, Memoria.
Jo què sé, si t'han ficat algun cosa.
No, soc la Mari Carmen,
Bueno, escolta, nosaltres anem a fer memòria tal dia com avui, però de fa 25 anys, per tant, anem fins a l'any 1993, que també, igual que el 2018, li quedaven 2 setmanes.
Sí, estava aquí mateix.
Un 17 de desembre.
La paeria va pagar interessos de demora per les pistes d'atletisme. L'empresa adjudicatària de l'obra, Orussa, els va reclamar a la corporació. S'havia d'abonar uns 10 milions de pessetes. També Aigües Lleida era notícia perquè aplicaria un cànon de manteniment en els seus rebuts. Assumiria el cost de la conservació dels comptadors que fins en aquell moment pagaven els usuaris. L'empresa tenia la intenció de renovar les conduccions més malmeses de la xarxa l'any 1994. Un ascensor comunicaria la Seu Vella amb el Camp de Mart i en aquesta zona també estava previst construir una rambla amb un pàrquing subterrani. El pla especial de la Seu Vella també contemplava la construcció d'un amfiteatre al darrere dels dipòsits d'aigua, amb una capacitat per acollir a 1.000 espectadors. Segons el regidor d'Urbanisme del moment, aquest amfiteatre s'utilitzaria durant els mesos d'estiu a l'estil del Teatre Grec de Barcelona.
Jo no sé si els polítics no es cansen de prendre'ns els pèl.
De fer projectes perquè, que no es compleixen.
Però clar, ells quan t'ho presenten com que voteu-me que farem això. Evidentment no estàvem en campanya electoral, però és igual, quan ho fan amb això. És que clar, ara fa riure, 25 anys després, l'ascensor sí que es va fer, fa 4 dies, mal comptats, no fa 25 anys, però ni amfiteatre, ni pàrquing cobert, perquè en aquesta ciutat fer un pàrquing cobert ens costa... Bueno, l'últim que es va fer és el de Ricard Viñes i ja està.
Bueno, hi ha un pàrquing particular, un pàrquing que és una casa particular,
sí, ja, però, dir,
pàrquing
públic
però no. És un pàrquing públic,
això
no
dic,
és.
Que al final... I el tema de l'amfiteatre a l'aire lliure hagués estat
molt
genial.
Maco, en aquella zona,
jo crec que sí.
Però bueno, no va ser. També es va desmantellar una xarxa il·legal de loteria. Els Mossos van protagonitzar una àmplia operació policial a tot Catalunya. Van fer un registre a les associacions Apromi i Amisell de Lleida perquè venien paperetes que no tenien autorització administrativa. També el síndic de Greuges va demanar a la paeria que tornés 763.756 pessetes a un constructor. L'empresari va ingressar aquesta quantitat a les arques municipals. La paeria va anul·lar la liquidació i va acordar quedar-se 96.147 pessetes. El síndic Simeó Miquel va dir que era inadmissible la manera de fer de l'Ajuntament i també va cridar l'atenció a l'Ajuntament per usar el castellà al moment de dirigir-se al agraviat quan aquest va fer en català tots els escrits.
Fa 25 anys ja teníem problemes de llengües.
Efectivament.
En fi, Mari Carmen, apa,
fins demà. Fins demà.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14. I ara sí és el moment aquell en el que posem somriures a les cares de la gent començant setmana. El vam col·locar els dilluns. A més, quina setmana? És la setmana nacional de la salut aquesta. Ara us ho explico per què. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
El canvi, el Joel,
sí.
Va dir que ho acabaria així i de moment sí, ho acaba
agafem
així.
Agafem la dinàmica i ja anirem introduint poc a poc Effective Wonder i Nasty de Plas. Guai del Paraguai, també.
Ja saps que és la Setmana de la Salut, aquesta?
Sí. Hi ha una frase que m'agrada molt, de Los Mojinos, que diu que si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, també.
No, tu que deia pel que passarà dissabte.
Què passarà dissabte?
Home, el dissabte és la loteria.
Ah, sí.
És aquest dia de la salut, ja, és aquest dia de...
Això sí que bueno,
no,
salut,
no ens ha tocat. Bueno, però tenim salut.
Oh, quina ràbia.
I jo em pregunto, i la gent que no té salut i no li ha tocat...
Són uns desgraciats.
No, però vull dir, rep alguna indemnització, alguna...
Bueno,
no?
Jo...
Què?
Pues a mi me fan això i no tal... Bueno, pues un... Una bona puntada a la boca.
Tens algun dècim?
Sí. Tenim aquí el nostre. A veure què,
com anirà. Sí, tu vas agafar el d'aquí de la casa, també.
A veure com anirà. Sí. A veure si ens surt de la...
Una vegada, mira com ho dic, eh? Una vegada...
Un xino.
No, ens va tocar això que diuen de la pedrea, això de el duro per peseta, que es deia abans. O sigui, te'n tornen 5 per cada euro jugat. Una vegada.
Vale.
De la resta d'anys... Sembla que una altra vegada acabàvem el mateix.
Bueno.
Que allò és reintegrament. Bueno. I la resta zero.
Bueno, no passa res. Mira, si vols te n'explico una altra, i és que te n'explicaré dos.
Va.
La primera és, ja fa més de 10 anys, vam anar amb ma mare a Sort, que jugava, jo tenia partit de bàsquet, i jugava, i vam dir, bueno, pues mira, comprem loteria aquí, que en aquell moment era
la
moda. La bruixa.
Quants anys fa, dius?
2007, bueno, pues 11
anys. Pues ja havia cua, no?
Bueno, no, perquè vam anar un dissabte, recordo que encara quedaven uns mesos, i però ja feia molt fred, bueno, és igual, en fi. I vam anar i vam agafar un número, no? M'ho invento, el 2310.
Vale, no diguis que...
Va tocar el 2311. És a dir, no em vaig emportar ni un euro.
Ah, i a més no donen res, clar, no, per acostar-se. Això ho fa la 11, però clar, la Loteria Nacional no.
Com que no, el de darrere no existia... Vull dir, era d'aquests que eren 1.000 euros. Mil euros. No res.
Ah, o sigui, no la grossa va ser...
No, va ser
o sigui,
una
pedrea.
Euros, pedrea.
Ah, però així res, te fas
sí,
fotre.
Però igualment, la història que tinc ara està bastant, és bastant més bona.
I, bueno, espera. I te'l van oferir?
No ho recordo.
Quin vols, aquest?
No.
El número anterior o el posterior?
No recordo. Ah. La història ve ara, quan l'any passat, jugant pel Niño, amb un amic que juguem... Jo estava entre dos números, veient aquí al costat de casa, i estava entre dos números, i vaig dir, mira, agafo aquest. El que no vaig agafar era un cinquè premi.
Ah.
Sí, mai, no em tornarà a passar mai més.
Vas dir que no?
Sí, perquè estava entre dos números.
Però clar, te'n recordes el número, no?
Sí, clar que me'n recordo.
O sigui, el problema és
perquè
aquest...
Perquè el vaig comprar el dia 5 i el dia 6 ja era el sorteig o així, i bueno, just aquí al costat de casa ja sortia anunciat cinquè premi venut aquí.
Saps què m'han fet a mi?
Eren uns 30.000 euros, eh?
Mira, ara diré el nom perquè li tinc après i suposo que no s'ho prendrà malament. La Laura Estadella, que és la cap de comunicació del Força Lleida...
Sí.
Va posar que tenien loteria del Niño del Força Lleida.
Sí.
Però va ensenyar els números. Clar, home, que jo si veig el número,
A mi si em diuen tinc loteria, però no veig el número, bueno, pues,
yeah.
Pues va, decideixo, vale. Decideixo si em compro o no. Però clar, si m'ensenya el número...
Claro.
Doncs com a que... Mira, per cares i noms sóc fatal, però pels números tinc bastanta memòria.
Sí.
Clar, corres el risc de...
Clar.
Ui.
I bueno, si... però ja, quan et passa una vegada com m'ha passat a mi, ja, ja et és igual.
Bueno, doncs pues la Laura em va fer això i...
I què? I va tocar o no?
No, no, que és per aquest any. O sigui, ah. Que no, que ja li he encomanat. O sigui, vale. Que dic, però escolta, guarda-me'n.
Vale.
Però la propera vegada no me n'ensenyis el número.
Claro, claro, per si de cas.
Va dir, això és que és una... Diu, és una cosa de màrqueting.
Ah, amigo.
Claro, si tu ensenyes el número, vens més.
Ja dius, hòstia, clar. Bueno, pues a veure si
ja
bueno,
sort. A veure si toca, clar.
No, a veure si ja sort. A veure si ja sort. Bueno, bé, va, la setmana no, de la salut, pues anem
amb
la setmana...
Jo el programa,
sí,
avui.
Anem amb la setmana de la salut. Venga. I diré que la salut és important, però la higiene més. I és que diu que una mujer sufre un accidente de tráfico mientras se afeitaba el pubis. Perquè és important, això.
Però conduïa, sí, ella?
No, clar, clar que conduïa ella. El, és com el Mr. Bean, ara que feien els anuncis de Nadal. És com el Mr. Bean quan aquell dia que va de pressa i s'ha de rentar les dents i està al cotxe.
El pubis és la zona baixa del ventre.
Sí,
eh?
El monte de Venus.
Sí.
Bueno, diu que, bueno, que en fi, que la senyora...
Quin perill, afeita, sí. Si som el cotxe en marxa.
Bueno, ja ho saben, que les dones diuen que poden fer dues coses a la vegada.
Home, ja, però això et talla.
I estava conduint... Això ha passat als Estats Units. I llavors, un nord-americano... llavors, bueno, la noia...
I ara que l'informe policial.
Megan Mariah Barnes, una residente de Florida, que li diuen, sufrió un accidente de tráfico con su vehículo mientras conducía, a la vez que se afeitaba la zona del pubis. Iba acompañada de su ex marido en el momento del accidente.
¿Qué soy yo?
El cual se encargaba de sostener el volante mientras su esposa hacía sus tareas de depilación. No es de extrañar que el coche se accidentara, aunque por fortuna solo le dejó varias heridas.
Home, amb la cuchilla.
Anem a analitzar.
Anem a analitzar perquè hi ha coses per analitzar.
A veure, la primera és
la primera.
Que t'estàs afeitant el xochetillo amb l'home davant, amb l'ex-home.
No, la primera no és aquesta.
Per mi sí.
La primera és que fas això conduint.
Bueno, perquè a lo millor tal. Però la segona és, me l'imagino, no, és que...
El ex-home.
Tengo una cita
i tengo
aguántame
que
ir... Aguántame el volante, que tengo que afeitarme...
Bueno, l'ex-home ja es devia de conèixer la zona, vull dir que ja no...
No, però ja agafava el volant, no agafava una altra cosa.
Clar.
Però a lo millor hagués sigut millor que ell hagués afeitat, ja
sí,
que
home,
tenen
ja,
aquesta
ja,
relació...
Sí, home, ja no m'has faltat això.
Home, ja que tenen aquesta... Ella conduint i ell...
Però és que ara m'imagino aquelles fotos de radar que surt tot el cotxe...
Ah, t'haig d'explicar una cosa, que això em va passar fa uns mesos. Jo anava conduint cap al col·legi, 3 de la tarda, un diumenge, i de sobte tinc un cotxe davant fent esses. Una mica dic, ui, dic diumenge, dic, potser ve d'un dinar o alguna cosa. Fent esses. I llavors allà la rotonda del polígon de la Llatina, on està el botant,
sí, sí,
el
nòvio, sí.
Que està Juan, i tot això. Ell tira cap a l'autovia, direcció a l'autovia, i jo tiro recte cap a la carretera del col·legi. I el miro per dir... Sí, té problemes, aquest senyor. I de sobte veig un noi, un xaval jove de 18 anys, i de sobte veig que s'aixequi un cap del cotxe.
Veus el que et deia?
I no t'ho perdis, perquè el primer que va venir el cap no va ser hola, tal. Vaig pensar, quina mandra després de dinar.
Això és que tenim una edat, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Clar, el vas agafar al moment aquell...
Clar, de dir...
Que se te queden els ulls en blanc i...
Clar, però el va ser que jo el vaig mirar, ell em va mirar i va ser en plan... m'has d'entendre. Va ser una mirada de que sí, bueno, m'has d'entendre. Un no li pot dir que no a...
Clar,
o així,
clar.
No? Bueno, pues en fin...
Ha surgido
así...
Bueno, aquestes coses després són... No, anava a dir, no són per explicar, però no... no.
Sí, bueno, no. És millor que no, perquè després passa el que passa, no?
Sí.
Bueno, Setmana de la Salut. Le vibra el estómago y se da cuenta de que un médico se ha dejado su móvil dentro.
Hostia. Pero ¿vale? A ver. O sigui, a ver.
El tal Hanan Mahmoud Abdulkarim, un nom molt típic, és com si digués José Manuel Rodríguez o Antonio García,
sí,
¿sabes?
Sí.
Pues el tal Hanan Mahmoud Abdulkarim, una mujer jordana... Ah, es una mujer, ostras. Una mujer jordana de 36
¿Mamut?
Años, Mahmoud, sí, Mahmoud,
pobre
afirmó
dama.
Que un médico dejó su móvil en su abdomen después de entregarle a su bebé nacido por cesárea.
Hombre, pero a ver.
O sigui, abans estava... És una mica com Terminator, això, no? O sigui,
sí,
estava embarassada d'un humà i ara d'una màquina.
D'una màquina. Ja, de totes maneres, clar, se'n va donar compte ràpid, perquè, clar, la bateria dels mòbils tampoc aguanta molta estona.
Clar, però llavors és... Però sí que tenim espai a dins perquè hi capiguin mòbils i tot, no?
Home, sí. A veure, si estava embarassada, van traure un nen que ocupa molt més.
Clar, no, però ja podríem, fer, ja podríem anar ficant coses.
Home, però...
Bolsos, alicates...
Mira, jo recordo com quan el part del meu primer fill...
Sí.
Que us van endur la meva dona cap dins a la zona.
A l'ataque.
I jo entrava darrere i m'ha dit, no. T'has de posar la jaqueta aquella verda...
I el banyador també, per si de cas.
No, allò verd, el gorro... I unes...
I uns xancles.
Bueno, sí, uns cubre sabates verdes, tot verd, allò tot, i mèdic i tal. Després és veritat que va entrar el metge tal qual venia del carrer menjant-se un entrepà per a veure com anava.
Cigarro,
o sigui, va ser molt bo, això. Sí, però sí. Entenc que aquest metge se'n va anar amb el mòbil. I el va fer anar.
Claro.
Perquè, clar, si no, no et cau.
Claro. Clar. No, llavors, i a més,
tu perdis perquè... Havia un mòbil a dins a l'hora de cosir.
Bueno, la senyora Mahmoud... Primer de tot, diu que havia experimentat vibracions abdominals després de dar a luz i su família, en lloc de portar...
És normal.
Però espera, perquè en lloc de portar-la a l'hospital, que ja estava, decidió llevar-la a otro centro hospitalario, o sigui, encara anem a complicar-ho més, al de Al-Basir, donde los médicos encontraron y quitaron el teléfono del interior de la mujer. Y per si t'interessa, la senyora Mahmoud, déu-n'hi-do, dio luz a un bebé de 4,8 kilos.
Caram. Doncs com hi cabia el mòbil.
Això no és un bebé, això és un melón.
Sí, que ja estava creixudet.
Això ja és... Clar, normal que li cabiguessin els mòbils, alicates i tot això, eh?
Home, que el típic dels còmics és el metge que es deixa el martell a dins.
També, sí.
Però, clar, és això la versió moderna. Ara es deixa un mòbil.
Sí, bueno, mira, pues...
Bueno, Joel, te queda un minut.
Me queda un minut.
Sí.
Vale. Pues torno amb el tema. Una joven rusa se dispara en la cabeza al hacerse un selfie con una pistola. Vale? O sigui, Yo me imagino que esta noia pensan, ¿qué puede salir mal?
Sí, claro.
¿Qué puede salir mal de esta combinación, no? Una joven rusa de 21 años se disparó en la cabeza este jueves cuando trataba de hacerse con su teléfono móvil una selfie con una pistola no letal que había apuntado a su sien.
Ah,
¿vale? Sí. Al intentar hacerse el autorretrato con el móvil en la oficina donde trabajaba, la mujer apretó el gatillo de la pistola que se había dejado un guardia de seguridad. La joven sobrevivió gracias a que el arma no era letal. Mira, como la película, ahora que ve el Nadal.
Toma ya, pero...
Y disparaba balas de goma, aunque sí tuvo que ser hospitalizada.
Home, hosti, però tu imagina't que arribes una bala.
Bueno, pues no ho estaria contant, és a dir, que esta noia torna a tenir.
Mira, els selfies ja estan donant molts problemes, eh? Escolta, va, acudit, que et queden 10 segons.
Vinga, pues la setmana passada vaig parlar d'ous, llavors aquesta torno. Diu que esto es un hombre que va a la panadería y diu, perdone, diu, me da dos barras de pan y si tiene huevos, pues una docena. Y se fue con 12 barras de pan.
Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
La Serre Outlet t'ofereix un 40% de descompte en tota la col·lecció. Qualitat, disseny i bon preu per estar ben guapa aquests Nadals. Pantalons, camises, faldilles a 27 euros. Jaquetes 51 euros. Abrics, parques, jaquetons a 57 euros. Jaquetes esports a 51 euros. Punt 18 euros. Dona, a què esperes? La Serre Outlet t'ofereix la millor roba de dona a preus increïbles. Els millors regals a la Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Diari La Grada t'ofereix el calendari oficial del Reial Club Esportiu Espanyol. Un calendari com aquest no pot faltar a cap llar espanyolista. Diari La Grada, ja a la venda al teu quiosc i a les botigues de l'Espanyol per només 9,95 euros. Calendari patrocinat per Ilumax LED Solutions.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Aquest hivern abriga't amb la moda, gaudint de les millors rebaixes a Andorra. Aquest hivern aposta pel blanc dels blocs de les primeres nevades. Aquest hivern tornen els estampats de vets i muntanyes. Aquest hivern Andorra és tendència. Aprofita les rebaixes a partir del 21 de desembre. Més informació a visitandorra.com.
Tan revisados como los correos que mandas a tu jefe. Tan garantizados como los chistes malos de tu cuñado. Tan pocos kilómetros como los que puedes correr después de Navidad. Tan buenos como un Jaguar. Conoce los vehículos de ocasión Jaguar Approved. Revisados en 165 puntos y con 2 años de garantía sin límite de kilómetros. Jaguar Approved.
Ahórrate hasta el 33% comprando un Jaguar Land Rover Approved en Portoles. Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell ja saps que tots els dilluns parlem de bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues mira, avui repetant una mica el tema de los personatges que van estar involucrats amb la Guerra Civil. Se recordaran els oients que el mes de novembre van parlar d'una trobada que va haver al col·legi. Sí. En la qual van començar a descriure una mica el recorregut que es podia fer per al col·legi, pel patrimoni d'aquell poblet que tenim aquí a tocar de Lleida, uh-huh. i que té pues, el nucli vell ben conservat, el que seria una vila closa entre el carrer del Sitge i l'església, una església barroca força interessant, probablement de les que té la façana més destacada, i a part d'alguna casa també interessant que hi ha en el propi poble, hi ha dues coses interessantíssimes relacionades a la Guerra Civil. A dalt del tossal dels morts, perquè quan se va traslladar al cementiri de lo que tenien tots els pobles, el cementiri a la vora de l'església, se va anar on estaven les restes del castell, com a molts pobles ha passat, i allí, després es va dir aquest nom, en lloc del castell, se va perdre i se va quedar com el tossal dels morts. Durant la Guerra Civil, en aquell emplaçament que té unes vistes meravelloses sobre la vall del Segre, i si algú té ganes i li agrada la fotografia, li recomano que faci la visita cap al vespre, perquè veurà unes postes de sol extraordinàries, a més, amb la situació privilegiada de tenir la Seu Vella davant, i llavors fa uns perfils esplèndids. Per tant, recomanable en tots els sentits la visita, solament per la vista, però uh-huh. també per la història que té aquest emplaçament, que a més, les restes que hi ha de la Guerra Civil, perquè aquí, durant l'any 38, entre l'abril i el desembre de l'any 38, recordem que l'exèrcit republicà tenia tota la banda esquerra del riu Segre, aquí tenia un emplaçament important per poder vigilar i controlar bona part de tota la seva línia defensiva, i per tant tot això ara s'ha recuperat i es pot visitar, i és veritablement un espai també força interessant des del punt de vista patrimonial, a part de les restes que queden minúscules del castell medieval i sobretot aquestes vistes. Però el col·legi a més va apostar per un altre fet, que és el que volia comentar i que es va quedar en aquell programa una mica en l'aire, en el que seria l'antic fort de la vila, un fort que encara es conserva, magnífic, d'aquestos de volta de cúpula de taronja, així de rajola, maquíssim, s'ha habilitat com un centre d'interpretació de la Guerra Civil. Encara queda molt per recuperar, però hi ha un espai, per exemple, que recorda com serien les escoles en els anys 30, se fan activitats, però el més interessant potser que també té és que està dedicat a un alcoletxenc, a una persona del col·legi, que es diu Ermengol Piró. Qui era aquest? Aquest era el que era alcalde durant l'any 36, després que va triomfar, va fracassar el cop d'estat i va triomfar la contraofensiva revolucionària. Ell era anarquista i va ser alcalde del col·legi. Llavors, en els carrers que va parlar d'abans, de Lleida, hem comentat de molts dels que tenen nom de carrer que van ser afusellats pel Tribunal d'Ordre Públic aquí a la ciutat de Lleida. En el col·legi va passar un fet inaudit, i penso que per això val la pena de recordar-lo, i em sembla que en algun moment ja lo van comentar en algun programa en aquests mateixos micròfons. El Ermengol Piró, com a alcalde, pues, va rebre pressions dels seus propis correligionaris polítics a l'any 36 perquè fes llista de la gent de dretes que havia al poble.
Caram.
Evidentment, aquesta llista no era per guanyar cap concurs, sinó que era pues, sí. passar pel tribunal aquest, i la majoria tenien els números de que acabarien, en el millor dels casos, empresonats o molts afusellats, perquè tenia aquesta ideologia de dretes. Llavors aquí, el senyor Ermengol, en lloc d'actuar amb la seva ideologia política, que era totalment anarquista, va optar per considerar-se que era alcalde de tots els del col·legi. I es va negar a donar aquesta llista, dient que ell havia d'estar per tota la gent del col·legi, siguin de dretes o siguin d'esquerres. Clar, això l'any 36 és un preu molt alt, i va ser tan alt que, en lloc d'afusellar els de dretes, que no van saber llavors qui eren, clar, van afusellar-lo amb ell.
Caram.
Per tant, va pagar en la vida aquest gest d'honestitat política, diríem, i de representativitat d'una població, i crec que en aquest sentit recordar aquest personatge, que tingui aquest centre d'interpretació en nom seu, i que veritablement jo crec que és un exemple a vegades per els temps inclús que estem vivint actualment moltes vegades.
No, i a més,
És curiós perquè moltes vegades, si no, coneixem el nom i prou, no sabem la història que hi ha al darrere. Vull dir que és maco conèixer-ho, això.
Correcte, correcte, exactament. I aquí sí que és un centre d'interpretació. No tenim un carrer dedicat al col·legi, bueno, però com és un centre d'interpretació i com és la Guerra Civil...
Tal com el tema dels noms del carrer és quasi millor, perquè potser avui el tens i demà no, i passat demà te'l tornen a donar, que és que ja, això ja és... Però vaja...
Però bé, al col·legi hi ha els noms de carrers, que són simpàtics, evidentment el carrer Major, que està com a tot arreu, el carrer del Sitjà, que és el que comentaven en un dels programes aquests, que ara no hi ha les Sitges, però que està indicant on estaven les Sitges.
Correcte.
I que per ubicació correspon perfectament per topografia el que seria la sortida del poble, que és a la zona més de més solana, perquè estiguessin una mica més, menys humitat, perquè es guardés més bé el gra. Després està el carrer de la Bassa Gran, és a dir, que era la Bassa Bona i la Bassa Gran. La Bassa Gran és on anaven a veure els animals i la Bassa Bona és on veuraven les persones. Podríem dir que anaven a guardar-se, a collir l'aigua, quan l'aigua que venia era tota de la pluja. Per tant, aquestes referències toponímiques són un tresor en el paisatge urbà i que, evidentment, s'han de conservar al màxim, no? Per descomptat, en
també no et diré que arriben al nivell de ser una resta arqueològica,
però quasi, eh?
Però són importants, són importants.
Sí, sí. Els altres carrers que hi ha al col·legi em fa gràcia perquè molts estan dedicats a comarques, a pobles, amb el qual pues, no hi ha problema.
Mira.
El carrer de l'Urgell, el carrer del Pla d'Urgell i el carrer d'això pues, queda una cosa més neutra.
Mira, saps que sempre m'ha fet gràcia a Barcelona i al carrer Lleida?
Sí.
I sempre sí. M'ha fet gràcia, bueno, m'ha fet gràcia, aviam, al final un nom, és un nom del carrer i punt, no? I no sé si li van posar perquè hi ha alguna cosa en aquell carrer que faci referència a Lleida o simplement pel que dius, és una zona d'expansió, s'ha de triar noms i van posar noms de ciutats catalanes. Doncs mira, en aquest li va tocar Lleida, per exemple.
Sí, sí. No, és un carrer costerut perquè sí. Està parlant de la Maria Cristina, que va des de...
Ah, o sigui, veig que saps on està. Eh?
Sí, perquè a més, quan estudiava a Barcelona, cada dia passava per ell perquè al final del carrer Lleida està el Museu Arqueològic. Molt bé. I clar, anaven a fer la feina allí i feia molta il·lusió de passar pel carrer de Lleida,
sí, sí, sí,
ja que estava a Barcelona, que sempre feia mandre.
És una tonteria, però
i,
mira.
I esmorzaven en un bar, precisament d'allí, del carrer Lleida, i precisament allí l'anècdota personal de que quan es van veure a l'Àries Navarro donant la notícia de la mort de Franco, va ser un bar del carrer Lleida, abans d'anar, i van dir, mira, ja no cal anar al museu perquè durant una setmana tanquen les facultats i marxen cap a Lleida. És a dir, que el carrer Lleida vam anar cap a Lleida, pues això, ara fa 43 anys, quan se va produir la mort del dictador.
Per cert, tu vas estudiar a Barcelona. Veig que et feia mandra quedar-te a viure a Barcelona.
Sí, moltíssima. Jo era feliç quan veia el tren de tornada, quan l'agafava. Inclús a vegades, llavors hi havia els ferrobusos, que suposo que els de la meva edat recordaran aquells trens, que era com un bus, però que anava per el ferrocarril. Uh-huh. I era el tren que utilitzaves habitualment per vindre a Lleida.
Que li havia de costar una estona, eh?
Pues unes tres horetes, més o menys. Bueno, si anaves per picar moixons, entre dues hores i mitja ho feies.
Quan jo vaig fer la mili, veníem amb els autocars, ens deixaven a Barcelona, a Sants, i per venir a Lleida agafàvem un regional que li costava 3 hores arribar a Lleida.
Sí,
no fa tants anys, eh?
No. Home, si l'agafaves per Manresa, la línia aquesta...
Bueno,
aquesta
sí que era 4 hores.
Allò era 4 hores,
3,55, sí. Me'n recordo sempre, però vull dir, és que era avorrit. Dius, bueno, mira, aniré parlant, aniré... És que et donava temps de fer-ho tot i d'avorrir-te 2 hores més encara, eh?
Sí, 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 sí.
Era extremadament lent, incòmode i parava tot arreu. És que fins i tot on no hi havia peaderos o estacions també parava perquè havia de deixar pas als altres que venien més ràpid.
Correcte.
Que parava tot arreu. I l'altre que venia per ficar moixons, que allí també havia aquell canvi de...
Sí, el canvi de... Havia el tren que venia de Tarragona i se feia una parada obligada sempre a ficar moixons.
No fa gaire d'això, eh? Per tant, ull, que és veritat que ara és caríssim anar a Barcelona en tren, perquè clar, no tens l'AVE, però tens...
L'Avant, que és més barat i...
És més barat, però costa 20 euros anar a Barcelona.
Sí, si tens la targeta dorada o aquests avantatges i tot això, jo crec que haurien d'haver uns abonaments més fixos per a la gent de Lleida.
Home,
perquè l'abonament, si no és tot el mes, clar, no surt de compte. I no n'hi ha, hauria de ser
ja,
abonaments.
Però jo hi vaig de tant en quant a Barcelona. Sí, llavors, sí. No, al final acabes passant per caixa.
Clar.
I si vas 3 persones, són 20 per cap, eh? Que aquí no hi ha històries.
Sí. Hauria d'haver com la T10, que està molt bé a Barcelona, aquesta que dius, trec un abonament de 10 viatges...
Correcte, sense caducitat, o almenys que caduquin a l'any.
Exactament.
Dius, bueno, vale, doncs, en un any ja aniré.
I no es poguessis gastar, seria el correcte.
I potser, mira, hi aniries més.
Oh, clar,
i deixaries més el cotxe a casa, eh?
Sí,
que aquesta
sí,
és l'altra.
Sí, 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 no, perquè a vegades...
I anar a Barcelona en cotxe tampoc és tan còmode, eh?
No, de còmode en absolut.
Vull dir que arribes a Sants, te'n vas als metros, mous però no t'has de moure i tornes.
Després, xupa't l'autovia, perquè per molt que sigui l'autovia, però hi ha molts camions, són dues hores,
sí.
I mitja, el tràfic, la densitat, la comoditat...
Aparques i tota la història. No, aquí és còmode, és veritat, jo també ho subscric, això, una targeta d'aquestes, almenys que caduqués a l'any, de 10 viatges, però escolta, jo segurament hi aniria més vegades amb la família, segurament,
Sí, 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 no, per descomptat, però bueno, mira,
però és el que tenim. No dona negoci, això, Joan Ramon, i això es mira, i jo no sé, el tema de sanitat, transport i educació és una cosa que no hauria de ser un negoci, però és un negoci.
Exacte.
I no hauria de ser-ho.
És com el que deies abans de les zones blaves, també, i tot això, no?
Sí, correcte.
Exactament, sí. En fi,
molt bé, hem parlat de bocins d'història. Sí. Joan Ramon González, gràcies per estar amb nosaltres.
A reveure, i bueno, ja s'atansen los Nadals, eh?
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots els seguidors. Bon dia, Ricard.
Escolta, que hem començat aquesta setmana, que ja saps que és la setmana de la loteria, eh?
Ah, exacte.
Ja tens els dècims...
Amb alegria.
Allí ben guardadets.
Setmana de la loteria amb alegria.
Bueno.
Igual ens toque, tu.
Igual ens toque. Home, jo tinc algun dècim, per tant, és probable que em pugui tocar. Si no en tinc cap, doncs segur que no em tocarà. En fi, Joan, va, cobrim la finestra del record.
Pues mira, anem a parlar d'un altre personatge abans de... per començar la setmana, i parlem del Pelletes Tocar Campanes.
Caram.
Que va ser la figura més popular, alegre i graciosa de la població, sempre amb el somriure als llavis, i en riure, que solia fer-ho quan acabava d'explicar algun acudit, obria la boca ensenyant l'única dent que duia i que li donava un aspecte còmic de per si. El seu vestit era gorra, brusa, pantaló de vellut ample, faixa, espardenyes de cinta negra, i quan es mudava es posava l'armilla i la corbata negra. Va ser durant mig segle campaner i duia dues grosses claus, la de l'església i la del campanar, penjades a l'espatlla a través d'una no menys notable cadena. La seva figura popular va desaparèixer en acte de servei, ja que estava tocant la campana un dia de tempesta, que tocaven a temps, quan un llamp va caure al campanar, baixar per la sirga i l'agafar de ple, ja que estava agafada a la sirga tocant i va morir carbonitzat. Trist final per una figura tan popular de la població d'Alcarràs. De jove era pagès, però no ho deixava ben aviat, doncs en un moment puntual va agafar la feina de campaner i també va obrir una taverna que exactament mantingué oberta fins entrat al segle XIX, a cavalls del segle XIX i principis del segle XX. Amb el seu matrimoni va tenir 12 fills. Era un home obert i simpàtic. Un dia arriba al poble un nou capellà i totes les autoritats l'anaren a rebre. Es van fer les presentacions, però el Pelletes ningú el va presentar ni digué res d'ell. I el capellà, en notar la seva presència, va preguntar: qui és aquell? I el Pelletes, que ho havia sentit, contestar: jo sóc el toca campanes. Mm. O sigui que mai tan ben dit a l'expressió, no? Ricard, com que som a la setmana abans de Nadal, sí, i cal continuar prevenint dels àpats i dels menjars, dir que no hi ha medicina més bona que ceba, all i llimona.
Bueno, aquesta és bona.
És bona.
Gràcies,
ja ho saps.
Gràcies, Joan.
Adéu.
I ara arribem a la una, senyals horàries, darrera hora informativa i després la Nacional 240.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia ha tenido que ser hospitalizada tras ser atacada por dos perros peligrosos. Tiene heridas graves en su mano derecha. Valencia, Vicente Ordaz.
De hecho, será operada casi seguro mañana y permanecerá toda la semana ingresada. Tiene el meñique de su mano derecha muy dañado, además de afectaciones en los nervios de ambas manos. Los hechos datan de ayer. La edil paseaba con su perro, un golden, por la playa de Valencia cuando el can fue atacado por los dos perros de raza American Stanford que iban sueltos y sin bozal y cuyo dueño ya está identificado. Sandra Gómez resultó herida al intentar defender a su perro, que también resultó muy dañado en el ataque. La concejala está además a la espera de que le hagan pruebas por si la mordedura le hubiese generado algún tipo de infección importante.
Y antes de que acabe el año podría anunciarse el acuerdo de renovación para que continúe en nuestro país la colección de la baronesa Thyssen que se expone en el Museo del Paseo del Prado. Sefi García.
La baronesa nos ha contado que tanto sus abogados como los del Estado están poniendo toda la carne en el asador para que las negociaciones lleguen a buen fin, porque España, dice, se lo merece.
Estamos negociando.
¿Pero habrá al final acuerdo?
Yo creo que sí.
Vamos a dar cantidad de todo lo que se pueda. No puedo decir nada más. Pero estamos todos luchando para que todo salga bien. Tiene que llegar a un acuerdo porque España se lo merece.
Carmen Thyssen ha acudido hoy a la puesta de largo de la joya del museo, una Santa Catalina firmada por Caravaggio que acaba de ser restaurada.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Rai?
Nos situamos en Huelva, son noticias de otra época, pero siguen pasando en España en pleno siglo XXI. La Policía Nacional ha liberado a un joven de 18 años al que un grupo criminal había captado en Bulgaria. Le obligaban a trabajar en el campo nubense en condiciones infrahumanas mediante amenazas. No le pagaban y se alimentaba de las basuras. Hay tres detenidos acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal. La DGT acaba de cerrar el operativo del fin de semana y el balance no es bueno. 14 personas han muerto en las carreteras españolas desde el viernes hasta la medianoche del domingo. En lo que va de año, la DGT ha contabilizado 1.136 muertos en las carreteras. Y Vox acaba de denunciar el ataque contra la finca que el torero Morante de la Puebla tiene en Sevilla, en su pueblo, en la Puebla del Río. Las paredes han aparecido con pintadas rojas amenazantes. Al nazi tiro y cuneta, torero de pacotilla, acabas como Padilla o Morante asesino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, sorteos europeos para los equipos españoles. José Luis Corrochano.
Acabamos de contar el de la Liga de Campeones, octavos de final. Esta es la suerte de los tres equipos en esta competición. El campeón de Europa, el Real Madrid, va a jugar contra el Ajax, primero en Ámsterdam. El Barcelona contra el Olympique de Lyon, primero en Francia. Y una de las eliminatorias estrella, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Ambos han disputado dos finales en los últimos cinco años. Resto del sorteo, Schalke, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham, Borussia Dortmund, Roma, Oporto y Liverpool, Bayern de Múnich. A esta hora comienza el sorteo de 16avos de final de la Europa League. Es la suerte del Valencia, Sevilla, Betis y Villarreal.
Bueno, quédate cerca, Corrochano, que nos tienes que echar un cable con estos sorteos.
Muy bien.
José Luis, ¿está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, en este lunes, en El Espejo, habláis de la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada, que hacemos nuestra en COPE y que pone el foco en los cristianos de Siria indestructibles en la fe.
Pues, por ejemplo, eso es lo que refleja la historia de la familia Judaib, que acaba de ver rehabilitada a su casa en un barrio cercano al casco histórico de Homs. Ya no caen las bombas, pero no hay trabajo y continúan los cortes de luz. Esta familia tuvo que abandonar su ciudad cuando estalló la guerra. Pudieron regresar en 2016 cuando Homs fue liberada, pero solo hace pocos meses han podido volver a su casa ya rehabilitada. Los Judaib se han mantenido unidos gracias a su fe. Siguen yendo juntos a la iglesia para participar en la misa porque de ahí es de donde sacan las fuerzas necesarias. Es una de las primeras 100 familias que han podido reconstruir sus casas después de años de muerte y destrucción, gracias al apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, al que podemos sumarnos todos nosotros. Lo contamos en un ratito en COPE, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
A punt d'arribar a la una, 5 minuts. Seguim, doncs, des de la teva ràdio local, des de la teva COPE local, parlant d'aquests temes propers i que t'interessen. Avui, a més, parlarem ara a la Nacional 240 de temes... Bueno, són de temes de tot l'any, però que ara, de cara a les festes de Nadal, com que es dispara una mica això. Jo sóc Ricard Álvarez, des de COPE Lleida, i ara obro aquest canal i...
I apareix la Mònica Carrasco, des de COPE Tarragona. Has tingut por, eh?
Sí, no, és... Ei, la intriga aquesta.
Com estàs, Ricard?
Molt bé. Mira, ja veus que el cap de setmana m'ha tractat una mica malament, eh?
Estàs una mica tocat de la veu.
Sí, tinc la
jo
veu
també,
així.
Jo també, he de dir, eh? Sí, aquests freds... però bé.
A més, he estat bastant al carrer i per molt que t'abriguis, l'aire que respires és fred.
Clar.
I, home, mal el no, però ja tens aquesta veu així una mica diferent, eh?
Doncs cuida't. Molta vitamina C,
Sí.
Sí. Mira, et vaig dir una cosa. Avui hem sabut que les mandarines són el producte més consumit per Nadal. Ah. I tenen molta vitamina C. O sigui que si vols, mira, mandarines, a més, tria-les de les Terres de l'Ebre, sí, i així sí, tot sí. Queda a casa, i estaràs sa. Res, ja veuràs, dos dies a mandarines, all i guindilles i picants.
Home, i a primar també, a primar,
eh? De veritat, eh? No, això és, vamos, res.
Bueno, escolta, el tema de la mandarina, doncs nosaltres a casa, jo suposo que som dels que estem a la mitja o la fem pujar, eh?
Sí. A veure, diu aquí el Ministeri d'Agricultura que durant el mes de desembre en consumim un quilo per cap de mitjana. A mi m'ha semblat poc. Un quilo de mandarines no estan,
Per això et dic, jo segur que la pujo.
Clar, jo també. Entre nosaltres i el tió, no? Que ja ho hem comentat abans, que
el tió en menja moltes de mandarines.
El tió en menja moltes, i clar.
Menja moltes.
Ja t'he dit, és que un quilo per cap m'ha semblat poc, fins i tot.
Sí. La veritat és que sí, tenint en compte que diu que és el que més es menja. És curiós, ni torrons, ni res. El producte alimentari que més es consumeix ara és la mandarina.
La mandarina. El que més puja el consum, evidentment, són els productes típics de Nadal, torrons, massapans, etc. Però el que més es consumeix és la mandarina.
Escolta, tu que ets de torró o de polvoró?
Jo de torró.
I de quin torró?
Home, va poder ser de xocolata.
Ah, mira. Així ja ens podem donar la mà, mira. Escolta, que avui parlarem d'un tema, jo he dit que el tractem ara, perquè sí que és veritat que per les festes nadalenques s'escau més, però això és per tot l'any, eh?
Sí, la veritat és que és per tot l'any. Jo ja ho hem anat avançant. De fet, fa no gaire setmanes vam parlar de mascotes al programa, no? Per una qüestió, bé, mascotes no ben bé. Parlàvem dels amos de les mascotes, de civisme,
Sí, de fet, sí.
Però avui parlarem de les mascotes, també dels amos, perquè moltes vegades, jo no sé si tu que més tens nens a casa, t'han demanat allò per un aniversari o per Nadal, han dit, escolta, podríem posar a la carta als Reis un gat, no? Una mascota. Doncs hi ha moltes cases que passa això. I què fem? Perquè una mascota no és un regal, és una responsabilitat,
correcte,
no? Implica moltes coses. I avui volem parlar d'això una mica.
No, i a més saps quan passa més, això també? Quan passes pel costat i acabes entrant d'una botiga que tenen els gossets allí. I clar, és que a veure, jo també me'ls enduria tots quan els veus.
Jo també, sí.
Però clar, els has de dir, escolta, que això no és un objecte que va a piles, que això és el que deies tu, això és una responsabilitat,
Exactament. I avui en parlarem des de diferents vessants, des de la vessant de quina cura n'hem de tenir, si la tenim a casa, i també en el cas de que optem per ampliar la família amb una mascota, que està molt bé, doncs avui volem parlar d'altres opcions, que no són simplement comprar una mascota. Avui parlarem amb una associació que es dedica precisament a buscar cases que adoptin mascotes que han estat abandonades.
Molt bé. Doncs ho farem des de les dues vessants, des de la part veterinària per entendre'ns i per aquesta vessant que ens ha dit la Mònica, que jo crec que és interessant de conèixer aquesta solució, que jo tampoc la coneixia i que m'ha semblat fascinant. Fem una pausa per la Publi, no res, dos minuts, i parlem d'aquest tema, va.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería. Solo en Casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, que és la 1:10, Mònica, anem a parlar del tema, a veure.
Anem a parlar del tema, ja ho hem introduït, avui volem parlar de com tenir les nostres mascotes, evidentment de manera responsable, ser conscients de tot el que implica, i com dèiem ara fa uns minuts, moltes vegades quan hi ha aquesta petició de dir, escolta, ampliem la família a casa amb una mascota, perquè, no?, ho demanen els petits o grans o el que sigui, de vegades la primera opció diu, doncs hem de comprar una mascota. Doncs no. senyors i senyors, perquè hi ha molts animals, per desgràcia, que no tenen casa, i, i l'adopció, no?, doncs sempre és una opció que s'ha de valorar.
És una alternativa a conèixer, eh?
Clar, sí. Avui volem parlar-ne, mira, hi ha una associació aquí a Tarragona que es diu Gaia, és el grup d'acollides i adopcions d'animals de Tarragona. Ens acompanya avui una persona que forma part d'aquesta associació, és la Raquel Gálvez. La podem ja saludar. Raquel, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Què tal?
Bon dia, Raquel.
I a mi em sembla molt interessant la feina que fan a Gaia, Ricard, per això us els volia presentar, perquè evidentment ells promouen aquesta, no?, tinença responsable d'animals, d'adopció, però també a més ho feu, Raquel, des d'una manera especial. No sou una protectora d'animals, que tingueu els animals, no, sinó que teniu una xarxa de cases d'acollida d'animals.
Ah, exacte, això intentem, el que passa és que, bé... No abunden les cases d'acollida, moltes vegades acabem sent nosaltres mateixos,
sí,
però, bueno, de tant en tant tenim sort i ens escriu gent i s'ofereix, i bé, llavors és quan, si tenim localitzat algun gosset, algun gatet que ho necessita, és quan el anem a rescatar i el portem a la casa d'acollida. Prèviament passa pel veterinari i es mira una mica com està l'estat general, si se li ha de fer algun tractament, etcètera.
La fórmula aquesta, diguéssim, és potser més innovadora, no?, del que coneixem generalment perquè fa les protectores d'animals, no?, o associacions que es dediquen a recollir, doncs, animals abandonats. Vosaltres com us arriben aquests animals? És a dir, és gent que diu, escolta, us truque de he vist, no?, per la carretera o pel carrer un gos, un gat, sí, no?, abandonat, i vosaltres llavors us en feu càrrec. Com funciona el procés?
Doncs sí, ens contacten o bé a través de la nostra pàgina de Facebook o inclús gent que no et coneix, de sobte et truca per telèfon i, bueno, és que m'ha passat el telèfon a X persona i tal. Al final dius, bueno, no sé quanta gent té el telèfon. Però sí, és a través del boca a boca o a través de la pàgina de Facebook o a través del nostre correu electrònic.
Déu-n'hi-do.
Clar, i explica'm una mica quin és el procés, evidentment, per també, ja fem una crida des d'aquí, necessiten a Gaia, a Tarragona, cases d'acollida, aprofito per deixar-ho caure, no? Però, evidentment, quan m'agradaria que ens expliquessis com ho feu per buscar cases fora d'aquestes cases d'acollida, per buscar el destí final, diguéssim, la casa en la que s'ha de quedar aquest animal.
Sí, doncs també a través de la nostra pàgina de Facebook o també a Instagram, que fem crides i després, bueno, publiquem fotografies i tal, i també designem les característiques de l'animal i llavors oferim el nostre correu electrònic per qualsevol persona que estigui interessada. I després ja iniciem tot el procediment, doncs, entrevistes, anar a veure la casa on en el seu cas aniria l'animal, passem també un test previ per veure, més que res, intentar que encaixin les personalitats de la família amb l'animal, perquè no és a dir, un animal no és per qualsevol persona i una persona no és, o qualsevol persona no és només per un animal, saps? Hem de buscar caràcter semblant.
Clar, això que acabes de dir, que sembla tan evident,
clar,
tan difícil que és després a l'hora de triar-ho un mateix, eh?
Clar, no, saps què passa? És que a vegades ens contacten i ens diuen, mira, és que... algun parent que de certa edat, doncs per fer-li companyia estem pensant en agafar un cadell, i nosaltres diem, és que això no ens encaixa, perquè un cadell té una energia molt superior a la, clar, i llavors el que generem al final és un animal estressat, i en aquest cas parlo més de gossos, perquè l'energia vital d'una persona d'uns 70, 75, 65 no és la mateixa que d'un cadell de 3, 4, 8 mesos, 2 anys, i llavors el que al final això el que acabaria produint és la devolució de l'animal. Nosaltres, sí, depèn de l'edat de la persona adoptant, també intentem que sigui una mica acorde, no?, amb l'animal que se li donaria en el seu cas en adopció per un tema d'energies, principalment.
De fet, Raquel, feu signar, no?, un contracte d'adopció, perquè aquí quedi clar una mica també les responsabilitats que tu adquireixes quan decideixes fer-te càrrec d'aquest animal.
Sí, fem signar el contracte amb les cases d'acollida i després també amb les famílies adoptants. Sí, òbviament, perquè és un compromís i per tant entenem, bueno, i a més ha d'haver un recolzament legal.
Clar.
Òbviament.
I a més, com dèiem al principi, Ricard, no? S'ha de tenir molt clar que tenir un animal no és una joguina, no va a piles, hem de ser responsables i l'hem de tenir en les condicions que mereix. I aquí entra en joc, no?, la convidada que tens també a Lleida.
Sí. A Lleida està amb nosaltres una veterinària, és l'Elisabet, la trobeu al Centre Veterinari del Segre, al carrer República del Paraguai 31, a Lleida. Elisabet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Deixeu-me que us expliqui una interioritat. I és que l'Elisabet ens ha arribat pels pèls perquè estaves...
amb una traumatologia.
Estava acabant d'operar o de... Sí, sí, oi?
Sí, i a qui em permets també dic que mos canviem a l'Avinguda Madrid, ja que pels clients que no ho sàpiguin encara.
Molt bé.
Estàvem fent una traumatologia que sempre... Bueno, hasta la més senzilla és complicada, però ja està bé, quedava cosí i ja està. Molt ho fa una companya.
Elisabet, no sé si has pogut escoltar, no?, un trosset del que ens explicava la Raquel, que hi parlàvem ara al final de que ells s'encarreguen de buscar cases, no?, perquè aquells animals que han estat abandonats doncs visquin amb una família, no?, i tinguin les millors condicions possibles. I ella ens deia, busquem una idoneïtat entre la família que rebrà aquest animal i l'animal, no? Això, com ho veus?
Jo molt d'acord amb ella. Vull dir, moltes vegades s'adopten animals que no són per... Ara recordo, ara que parlava dels vells, una senyora gran que va adoptar una barreja de mastí i només me va arribar a casa i li vaig dir, això, aquest gos no és per tu, torna'l i que te'n donin un de més petit. Tenia 60 i pico, 70 anys, la senyora. Ai, no, que és tan bonic. Clar, tot un cotonet, clar, de 4 quilos, és preciós, però... realment aquell gos la va fer caure unes quantes vegades i aquell gos me va trucar dient que se n'havia de... que l'havien de col·locar o el que sigui. Li vaig dir, m'haguessis fet cas quan...
Clar.
El primer moment no haguérem agafat carinyo i tot això.
És que per això deia abans que a vegades caiem al parany de triar per l'aspecte físic i no informar-nos de si creixerà o molt, també. Si creixerà o no molt. Perquè, clar, quan són petits són molt macos tots.
Però, sí, però, per exemple, tinc un client que té un dogo. Aquest client lo porta bé, el dogo, no hi ha problema. El problema és que aquell mastí tenia una senyora de 60 i pico, 70 anys.
Que has de saber el que és.
Clar.
No és i les necessitats.
Clar. Aquest noi se'n va a córrer, li dona exercici, està molt bé el gos amb ell. Realment són... Però...
Elisabet, la Mònica introduïa aquesta pregunta. Tenim clar la gent, legalment avui en dia, què hem de fer per tenir un gos a casa?
No. Però legalment, si no han canviat, l'última vegada un gos, un gat, era considerat un objecte. O sigui, tu vens un gos i se mor de parvo, te'l canvien i ja està. Compres un gerro i se trenca, se li trenca el que el té al despatx, te'l canvia i ja està. Aquestes coses estan canviant, caram, però encara va molt... Molt lent, diguéssim.
És a dir, Elisabet, vosaltres us trobeu a la consulta veterinària molta gent que arriba, no?, i doncs no sap que, per exemple, ha de tenir un xip, que ha d'estar censat, no?, als ajuntaments. Això en general no ho tenim clar?
No, això del xip ho està bastant clar. La gent hasta se'l posaria ella mateixa, algun d'ells, però... Perdoneu, però... no és problema de posar el xip. El que potser la gent no està conscienciada és si aquest gos agafa una parvovirosi, per exemple, de cadell, que costa... Yeah. I que a vegades és mortal. O el que no està conscienciada és que si es trenca una pota és un... No només és un fer una mica car, sinó que en acabat també té una cura a casa. I a vegades lo de la cura queda una mica... Sí, el cuidaré, però... Igual que aquell client que agafa un cocker perquè el troba molt bonic. I quants cockers no s'han abandonat durant aquests anys, diguéssim. Ja. Perquè han sigut animals que mosseguen a casa, però... Aquell cocker que mossegue, si l'hagués tingut una persona amb una mica de caràcter, perquè acabem de tractar els animals com si fossin el nostre fill, a diferència que el nostre fill ni té 9 i en farà 15 i podrem tractar amb ell, o en té 4 i en farà 15, i un gos l'hem d'educar més o menys sempre igual. No vol dir que haguem de ser madura, no, sinó deixar-li clar... que jo sempre dic que deixem clar que jo no els mossego i ells no em mosseguen a mi, vull dir...
Escolteu, aquests programes de tele, ara m'ha vingut al cap d'això de l'encantador de perros i tal, això fa més bé que mal o no? O fa més mal que bé?
No, Raquel, sí. Tu què opines?
Jo personalment crec que sí, que fan bé. Com a mínim per saber que s'han de posar normes, perquè a vegades això d'humanitzar-los, jo a vegades també peco, perquè jo tinc 5 gossos que a més van començar sent acollides, per això deia que moltes vegades acabem sent nosaltres les cares d'acollida. I a mi a vegades m'han pren una mica el pèl. O sigui que ara, mica en mica, aconsegueixo... estic donant normes, però i justament aquest programa sí que m'han, com a mínim, certes pautes. Després jo també és cert que he consultat, i animo a la gent a fer-ho, consultar amb batòlegs quan és necessari. Però clar, jo crec que sí, que com a mínim per saber que els gossos tenen la cascola la seva personalitat, i els gats igual.
Raquel, escolta, ho hem centrat amb el tema dels gossos, que potser, per desgràcia, és el més habitual, sí, el tema d'abandons i tal, però sí, un gos com reacciona quan se'n va a una casa d'acollida i al cap de X temps ha de passar una altra, ha d'anar cap a una altra casa on teòricament s'hi quedarà? És a dir, aquest canvi d'una o dues cases, com els hi acaba afectant?
Bueno, ja et dic, depèn del caràcter de l'animal, eh? Hi ha gossos que són molt conformistes i altres que no. Per exemple, ara tenim una gosseta, la Zana, que està en una casa, l'hem tingut en acollida, la vam donar en adopció i sí que ens està presentant alguns problemes de conducta que estem intentant corregir, però hi ha altres gossos que no, que són, jo els dic gossos chaqueteros, perquè passen d'una família a l'altra i els hi va bé tot.
Clar, suposo que quan no, es noten carinyo, perquè això...
Exacte.
I ja en tenen prou, no? Però... carinyo, jo crec que la majoria de gent que decideix tenir una mascota tens clar, no? És una cosa que ho fas perquè vols, els dones carinyo. Però hem de tenir tantes altres coses en compte, i aquí, per exemple, l'Elisabet, no? El tema de vacunes, no? De tenir-los doncs, en condicions correctes. La majoria de gent, Elisabet, suposo que ho fa, però no sé si us heu trobat de vegades amb casos que a vosaltres fins i tot us ha alertat una mica, no?
Mira, la majoria de gent desparasita i vacuna, però hi ha un mínim de gent que fan, com que la vacuna no és obligatòria, no els vacuno. I no em refereixo a vacunar els de la ràbia, perquè, bueno, també és una mica així, a l'Aragó és obligatori la ràbia i aquí no a Catalunya, que tenim d'aquí l'Aragó. Travessen no res, fan uns quilòmetres de no res i ja els poden
multar. És curiós que no estigui unificat, això.
No està unificat. Però hi ha vacunes, com, jo que sé, la leptospirosi, que és zoonòtica, i que zoonòtica vol dir que pot passar a les persones via llepades, via orina, via d'altres... que s'hauria de vacunar més sovint. Perquè a vegades ens deixem de vacunar i no pensem en vacunes... un adult ja té molta més immunitat. Mm-hmm. Ja no... podria no calguer cada any.
Ah, vols dir
any.
Que quan hi ha canalla a casa...
No només canalla, en altres i tot, eh? Hi ha gent que els hi dona petons a la boca als gossos. Aquella boca, jo els hi dic sempre, quan hi ha un criofai, no li donis. Ah, jo li dono, dic, pensa que aquella llengua abans ha passat per d'altres parts del seu cos. Com el cul, perdona, és així.
És veritat.
Cul, penis, vulva, cosa que li fa i tu lleparies el culet? I fa, no, quina marranada, no? Clar. Això m'ho diu el crio, però clar, no veuen, ells no veuen la part indirecta. Ells ja han pogut llepar una caca d'un altre gos, ja no és lo...
Sí.
I, I aquesta llengua mos passa per la cara. Jo de tant en quant me desparasito, vull dir, igual que un gos, una vegada a l'any me desparasito.
Clar, és que aquí hi ha moltes coses, suposo que per desconeixement, quan ens fem amb una mascota per primera vegada, doncs no ho sabem, i aquí jo crec que és l'obligació del que opte per tenir una mascota a casa d'anar al veterinari, no?, i assabentar-se bé de tot el que hem de tenir en compte, a nivell vacunes i molt més enllà.
Però és que això és fàcil, Elisabet, jo vinc al vostre establiment i et pregunto, escolta, jo què he de fer? Sí. Ens informareu fàcil?
Sí, el que passa és que sempre cal dir que les persones tenim més feina de la que podem o volem, amb crios, amb el que sigui, i l'últim sempre acaba quedant... Malauradament, no és que vulguem, però quan se posa algú mal a la família, l'últim que és atès és el gos. Perquè no protesta, li posem aigua i menjar, i a la millor fa 3 anys que no va al veterinari. Aquestes coses passen.
S'hauria de regular més, entenc, Raquel, ens dius, no, Elisabet?
Sí, Raquel, bueno. Elisabet, quan veieu una carta dels Reixos que demanen un gosset, un gat, un hàmster, un ocellet... Escolta, com ho veieu, això?
Sí. Bueno,
jo m'agarrifo.
Sí. Però encara no estem conscienciats, eh? Igual que els gossos i els gats pareixen sense control, no estem conscienciats. Perquè jo els he dit als pares, que els crios no són els que cuidaran del gos, sireu vosaltres. Que els crios no poden dir un gos com algo. I m'han arribat a contestar, bueno, el rato que juguen. Estaran tranquils. Los plàstics també s'encansen, m'acatxen a mà.
Carai. Però... Mira, Raquel, deies m'esgarrifo. Suposo que també, fins i tot vosaltres us heu trobat en caos que haureu dit a algú que no, no? De mira, no, doncs no ens sembleu una, no? Un destí idoni per a aquesta mascota, no? Per a aquest animal.
Sí, totalment. Inclús a vegades ens contacten nois de... que són menors o inclús són majors d'edat i ens demanen per un gos i nosaltres preguntem amb qui conviu. És a dir, si en aquest cas si és major d'edat i això, si conviu amb els pares, amb la família, nosaltres demanem que ens contacti el responsable, és a dir, el que, com el que deia la veterinària, que és el cap a la fi qui es farà càrrec, no només dels cuidados, de donar-li de menjar, de treure'l, sinó econòmicament, que nosaltres també demanem referents a nivell econòmic, perquè ens interessa saber que és una persona que podrà afrontar alguna contingència que pogués passar-li al gos o al gat, o sigui, a nivell d'enfermetat, que doncs, si es trenqui una cama, alguna cosa, clar, és una persona, la família ha de tenir un coixí econòmic, clar, perquè si no també ens hem trobat que ens els tornen perquè no poden fer-se càrrec.
Jo crec que hi ha països a Europa que ja ho fan, això, eh? Que abans d'adoptar, per exemple, se'n van molts animals cap a Alemanya o cap a d'altres parts, perquè allí és més difícil l'adopció o la tinença d'animals.
Escolta, a tot això, que ens quedi clar que està demostrat científicament que tenir un animal a casa és beneficiós, és a dir, no estem desaconsellant a la gent
no
tingui un animal a casa, ni molt menys. L'únic que hem de saber com l'hem de tenir i de quina manera, perquè és el que dèiem, vull dir, això no va a piles, no el desconnectes i el guardes fins a l'endemà.
Los americans que fan estadística de tot, fa uns anys vaig retallar un requadre que era, quan tenies un animal de companyia a casa, un gos o un gat, te posaves menys malalt. Si era un gos que l'anaves a passejar, tenies menys problemes cardiovasculars. Si, malgrat tot i això, tu posaves malalt, t'havien de fer una cirurgia o el que sigui, tenies millor recuperació quan tenies un animal a casa. I era una barbaritat, o sigui, l'estadística era elevada. Uh-huh. Per tant,
Clar, és el que dèiem, no? En absolut estem desencoratjant, sinó estem simplement posant el granet de sorra perquè la gent sigui conscient de que és una responsabilitat, que no és una joguina, eh? Una joguina és una altra cosa.
És una altra cosa, sí.
Ah.
Molt bé, escolta...
Digues, Raquel.
No, que hi ha una frase que m'agrada molt, que és allò que diuen que fins que no has tingut un animal, una part de la teva ànima està adormida i crec que és, vamos, és verdad absoluta, perquè tenir un animal, el contacte amb un animal desperta empatia, capacitat de posar-se en el lloc de l'altre...
Generositat.
Bueno, sí, exacte, generositat, responsabilitat vers els altres... Jo crec que és que només aporta avantatges.
Sí, jo també. Jo això ho dic sempre. Hi ha gent que em ve, jo no m'agraden els animals, i els hi faig, no n'has tingut mai cap, perquè és encantador tindre un animal.
Exacte.
Parlant d'algun mamífer, no sé, algun au, però els mamífers és encantador tindre un gat, un gos.
Bueno, aquest tema que ha dit l'Elisabet dona per un altre programa, que avui ja no podem tractar perquè estem a l'hora, però quins tipus d'animals s'haurien o no de tenir en una casa. És
Ui, això és un altre tema un altre dia. Sí.
Perquè, clar, a nivell de curiositats, són aquelles notícies que surten al cap de l'any que s'han trobat animals estranyíssims a casa, no? I dius, bueno, no sé quina idoneïtat, al final ja ho sé que depèn de la persona, de la cura que li vulgui tenir, i pot ser, però hi ha animals que et sobten de veure que hi ha gent que els
tingui
a casa.
Que tinguin com a mascota, no? Clar. Sí, ui, mira, doncs mira, ja tenim
una taràntula, per exemple.
Una taràntula com a mascota, veus? Això és original.
No, jo ho trobo bàrbaro. Jo ho trobo bàrbaro.
A mi em sobta la gent que té ocells. Perquè
ocell.
Jo veig un ocell que té ales, sí. I, bueno, les ales són per volar.
Clar.
No sé, vull dir, el meu raonament immediat és aquest.
Pensa que per Lleida fa uns mesos va haver una persona que tenia un cangur.
Un cangur, sí. És veritat.
Que es va fer notícia perquè sortia a passejar-lo com si fos un gos, per exemple, no?
Doncs
perquè,
mira,
clar, és un cangur.
Ja tenim tema per 2019, sí. Ricard. Però avui esperem això, que si hi ha peticions de mascotes a les cartes dels Reis enguany, que recordin, es posen el podcast del programa d'avui i recorden. Sí. Raquel Gálvez, de Gaia Tarragona, moltíssimes gràcies. Per cert, www.gaiatgn.com, allà tenen més informació. Gràcies per haver-nos acompanyat.
I a nosaltres també a Lleida ha estat l'Elisabet del Centre Veterinari del Segre. Elisabet, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Mònica, ja estem.
Arribem a 2:15.
Sí.
Parlem demà.
Fins demà.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
Es noticia de Alcácer que le ha adelantado...
Por primera vez un papa visitará los Emiratos Árabes.
El nuevo eslogan de la marca de Alcón. A veces esto no es un selfie.
Una vida tiene que dedicarse realmente al descubrimiento de que, como decía Spinoza, somos una brizna de Dios.
Abrimos teléfonos y fosforera.
Se fue muy pronto de casa.
Sí, me fui pronto y yo recuerdo mal los comienzos, pero muy complicados, yo me acuerdo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope. Todo pasa con Carlos Herrera.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Serre Outlet t'ofereix un 40% de descompte en tota la col·lecció. Qualitat, disseny i bon preu per estar ben guapa aquests Nadals. Pantalons, camises, faldilles a 27 euros. Jaquetes, 51 euros. Abrics, parques, jaquetons a 57 euros. Jaquetes esport a 51 euros. Punt, 18 euros. Dona, a què esperes? La Serre Outlet t'ofereix la millor roba de dona a preus increïbles. Els millors regals a la Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Tres minuts per sobre de dos quarts de dues. Comença la radiografia, la nostra tertúlia esportiva dels dilluns. Que, a més, avui mirava el calendari. És que no en rasqueu ni una de festiu. Ni un, ni un. Dilluns vinent fem programa. L'altre, tornem a fer programa, que és 31. El dia aquell que hi ha festiu de després de Reis és només pels escolars. Per tant, tampoc us toque. O sigui, que no rasqueu res. Mira, el dia de la mona. O sigui, ens hem d'anar fins a l'abril, eh? Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Albert Escuer, bon dia.
Bon dia, que ens estàs dient alguna cosa.
Sí, sí, és que ni un. Cada dilluns aquí, eh?
Vale, mira. Bueno, jo per sort o per desgràcia, per la meva feina...
Tampoc marxarà.
Quan faig els quadrants de festes, i això a la meva companya sempre tenim el problema. Oh, què fas festa dijous? Dijous per què? Home, és el pont. No. Vull dir, quan te dediques amb això, pues, és dilluns, dimarts, dimarts, dijous, divendres, fins i ja
aquí
està.
Aquí no en fem cap de pont, tampoc.
Clar, no hi ha festius.
Déu-n'hi-do. Molt bé, jo ho he dit al principi, mig en broma, però llegia un tuit d'Albert Escuer a la mitja part del Barça de Lleida Esportiu, en el que deia... bueno, deia moltes coses, però... Que no, que t'agradava ni el plantejament, ni l'actitud, ni res de res de res del partit. Final, Barça 2, Lleida Esportiu 1. Clar, si mires només el resultat, dius, bueno, pues jo què sé com va anar el partit.
Bueno, jo, la paraula és decepció. No per perdre, perquè evidentment tu pots anar al miniestadi i perdre el partit, faltaria més, no? De fet, pots perdre contra qualsevol, i més al miniestadi. No tant pel resultat, dic, sinó per les sensacions, no? Perquè, ostres, és que jo veia la primera part i dius, mare de Déu, no hem vist cap vídeo del Barça, bé? Que em consta que se n'han vist 50.000. Clar, és que sembla que no. És
partit,
que el Barça té molt toc, és que el Barça té molta possessió, és que el Barça... Ja, però és que el Barça no ha començat a jugar així aquesta setmana, eh? Vull dir, tots sabem com juga el Barça, no? I aquí, doncs, preparar per minimitzar aquest potencial del Barça i dos, actitud, no? Perquè, a veure, jo també crec que hi va haver jugadors que el partit els hi va anar una mica gran, no? Uh-huh. Per tant, la paraula és, és, és decepció, no? I sí, a la mitja part estava molt, molt enfadat, però per això, per les sensacions, per la imatge que està donant el meu equip, que al cap i a la fi és el líder de la categoria.
Sí, és que no hem de perdre sí, això clar, de vista.
Un líder no pot anar al mini-estardi i endur-se el bany que es va endur a la primera part, no? I jo ho sento molt, però no compro el discurs aquest de que, bueno, sí, però és que al final Tano al pal quasi guanyi. No, no. A veure, per la política de fets consumats, sí, Tano va tenir el 1-2, val, no va passar. Però és que si abans el Barça fa el 2 pals, que va tenir, i Pau no treu les 3 que treu a la primera part, quedem 6-1. I si Oriol, sí, no sí, fa, correcte, i sí. Si Oriol no fa el gol de la seva vida, quedem 6-0. Amb la qual cosa no em val, de que és que quasi Tano... No. Es va fotre un repàs el Barça, és veritat que el Lleida de la segona part doncs va millorar una mica, però es va fotre un repàs el Barça, van perdre 2-1, bueno, no passa res més enllà de que s'han deixat escapar 3 punts que entraen dins de lo possible, però insisteixo, a mi el que em va emprenyar van ser les sensacions.
Però és veritat que al final el marcador que surten són els gols, no els pals, ni clar, les ocasions, ni res de res.
No, i no vam començar tampoc tan malament el partit, no. Perquè els primers 10 minuts o 20 diríem que el Lleida pressionar i semblava, dic, home, sembla que anem a pel partit, no? Però després, més o menys, és el que dius, Albert, va haver-hi un baixón de tot. I és el que dius, a veure, el Barça sabem per quin jugador pivoten tots, i per molt marcatge que el volguéssim fer individual, ens va fer un traje, el xiquet aquell, i llavors, doncs, bueno...
Quin xiquet aquell?
Pues el Riqui.
El Riqui aquest,
va. No, és cert que els primers 10 minuts són de toma i daca.
Ah, i nosaltres pressionem a dalt.
Sí, però hi ha buscar-los. Però hi ha aquella primera arribada per banda dreta amb la passada de la mort a Riqui Puig, que mira, tot i la qualitat que té, es fa un nus i remata fluix a les mans del Pau, que no sé si allò ho acaba d'abraonar o ratificar en la creença del plan de partit del Barça, i a nosaltres ens va assustar una mica, però és cert que a partir d'aquell moment sí que veies a Pedro i Juan tot el pressionant, però és que darrere tenien 30 metres.
Ah, val.
Està en sol. Albistegui...
Replegament, vaja.
Albistegui i Calavera anaven de bòlit amb Busquets, Riqui Puig, tota la canalla del Barça bé al mig del camp i també davant. Per banda ens van fer molt mal. I a partir del minut 10 és que... és allò que estàs mirant el partit i dius, mare de Déu, és que no pot ser. No
és veritat
ser.
Que alguna cosa els hi va dir el Badalejo a la mitja part perquè...
Bueno, és orgullo torero, és que clar, al mini estadi, 1-0, t'estan fotent un bany, faltaria més...
Que no sortís a per ells.
Clar, que no sortís a la segona part, absolutament desbocat.
El Badalejo diu que la primera part només els hi va faltar pressionar una mica millor.
Ja, clar. No, sí, clar.
I alguna altra cosa, suposo, eh?
No, sí, no, bueno, a veure, si ens quedem amb que només ens ha faltat això, bueno, perfecte, doncs així ens anirà en el futur, no? Jo me quedo, doncs, amb que el plan de partido no va funcionar, que insisteixo, que no ha de ser fàcil jugar el Barça bé. També et dic que fins ara només havia guanyat 2 partits al mini, Vull dir, cuidao.
Imagina't.
També és cert que només havia perdut un, però havia empatat 5 partits al mini estadi. Amb la qual cosa, torno a lo que t'he dit al començament. No, és que, no, el Barça ha començat a jugar així aquesta setmana. No. El Barça sempre intenta jugar així.
No, i anys que fa.
Aleshores, davant té un rival que fa més o menys per impedir que pugui jugar així. Jo quedar-me en que només ens ha faltat pressionar, bueno, és que és la mare dels ous, no? Vull dir, clar, si tu vols tenir la pilota, el primer pas és pressionar quan no la tens per recuperar-la, no?
Correcte.
I pressionar-la amb un mínim d'ordre i sentit. I això
sí, Lleida... perquè si no els ous de dalt s'hi cremen.
Clar. I això el Lleida no ho va fer. I després també hi ha un tema que jo crec... Si te'n recordes, a començament de temporada deia, jo els filials els vull sempre al començament.
Sí, correcte.
I com vaig veure el calendari, eh? I vaig veure Espanyol, vaig veure Levante,
Villarreal,
vaig dir, fantàstic. Perquè ara una mica la sensació és que el Barça ve està anant cap amunt i el Lleida dirà, home, però si la setmana passada guanyar el Conquense. Sí, és cert. Vale, però el Lleida, no diré que ha arribat al sostre, però sí que començo a detectar que hi ha jugadors que van una mica tiesos. O sigui, Pedro, per mi, està... bastant coix.
O sigui, ara podríem començar amb temes rotacions.
Clar, ara hem de fotre l'últim sprint, deixar-nos el fetge dissabte contra el Baleares,
correcte,
perquè jo crec que necessitem aquesta aturada nadalenca com l'aire que respirem. I ojo, que si ens diuen a l'agost que arribarem a l'aturada nadalenca com hi arribarem, independentment del que passi contra el Baleares, tots ho haguessin firmat, eh? Però sí que ja vaig veure aquest contrast de dinàmiques amb un Barça B que està anant cap amunt i un Lleida que, bueno, que ho ha fet de traca, perquè ho ha fet de traca, però ja ens comença a costar una mica.
El Lleida segueix líder...
En partits, perdona, de màxima exigència. Perquè una altra de les coses que també hem parlat aquí és que jo veig Hércules, jo veig Lleida, veig Vila-Real, veig Barça B, a veure què passa amb Baleares i Sabadell, i la resta, jo crec que estan...
Cornellà.
Sensiblement per sota de...
aquí anava, el Lleida segueix líder, que això no deixa de ser anecdòtic al mes de desembre, però, escolta, sempre és millor anar líder que no pas anar segon, per entendre's, amb 33 punts. L'Hèrcules va, va empatar, va tenir una ensopegada, tenint en compte que aspira a guanyar, per tant, és una ensopegada. I el Villarreal B i l'Atlético Baleares també van guanyar.
Bueno, Baleares a casa, ara ho parlem amb el Javi, és un balcó de ferro. Ha guanyat 8 partits i n'ha perdut un. El que passa que fora només porta 7 punts. Val. Clar, és que si fora ho fes bé, seria líder.
El proper és el que deies tu. Camp d'Esports, dissabte, de moment està marcat dissabte a les 12 del migdia.
Sí.
Lleida Esportiu, Atlético Baleares, el tema de l'horari és perquè venen de les Illes. Bueno, aquest és el que ens deies també, de que ens acabarà marcant. És a dir, aviam, és el tercer. Hem jugat contra el quart, hem jugat contra el Villarreal.
Sí.
Hem jugat contra el Barça, que és el cinquè.
Per tant, aquest és
només ens falta aquest amb els de dalt. I llavors és quasi bé, ara no... no, ens faltarà dos partits per acabar la primera volta.
Un contra l'Ontinyent.
Bueno, sí, el
proper
i l'Ontinyent.
El camp de l'Ontinyent.
I ens dirà alguna cosa, aquesta primera volta.
Home, jo crec que no s'ha de marcar si tindríem que guanyar o sí aquest partit, no? I anar al descans nadalenc, pues, amb la tranquil·litat aquesta, no? Que hem jugat ja amb els quatre de dalt i que més o menys ja sabem de quin peu calcen. A partir d'aquí veurem.
El descans nadalenc és una setmana només? O són dues setmanes?
No, dues setmanes. Dues
fins després de Reis, no? O el cap de setmana de Reis, ja. Cap de setmana de Reis, ja.
No, ens anirà bé perquè, insisteixo, a veure, hi ha jugadors que porten molta tralla de sobre, i hi ha jugadors, doncs, que tenen molèsties. Bueno, ens anirà bé per descansar i reposar forces. I insisteixo, i que no se'm malentengui, que la temporada de Lleida està sent molt bona. Perquè està sent molt bona. O sigui, a veure,
a
falta de 3 jornades per acabar la primera volta, hem superat el rècord històric de punts del Lleida Esportiu al final d'una primera volta. Vull dir, a veure, és molt bona. I el del dissabte al Mini-Estadi tampoc, bueno, s'ha de fer perdre de vista la realitat. Ara bé, sí, no treu que jo, a mi personalment, el meu equip em va decepcionar. Bueno, no passa res, una temporada són 38 partits.
Sí, correcte.
O sigui, també em va sorprendre moltíssim el primer partit contra el Villarreal, que ho vam parlar, no? El fet de tota la segona part amb un home menys i aguantant i venga, bueno, pues les temporades ja són això, no? El que passa és que, clar, vas al mini amb la il·lusió aquesta de dir...
Bueno, vas com a líder.
Soc el líder. Sí, vale, Riqui Puig, Busquets, vale, però nosaltres som el líder. Som el líder. I dius, anem a competir. Ah, Lleida la primera part no va competir. I a la segona, que sí que competeix una mica més, tot i això, el Barça B té dos pals. Sí. És que clar, dius, no, Tano, sí, però és que ells en fan dos. Però és, bueno, és la sensació aquesta de decepció, però vaja, que això no treu que la temporada està sent molt bona i que, evidentment, doncs seria fantàstic poder acabar aquest 2018 guanyant al Baleares. Per cert, nova promoció, entrades a 5 euros, pel gol nord i pel gol sud, i el 50% de la recaptació a benefici de la Marató de TV3.
Home, el gol nord, a la iniciativa del Banc d'Aliments de la setmana passada, va deixar dibuixat un gol nord magnífic. Sí. En quant a assistència, en quant a públic, en quant a gent, a caps, a veure caps allí i soroll. Per tant, benvinguda seguint, que sempre ho hem dit, i és el que dèiem, al nord, això sí, o sigui, els gols, això sí. Vull dir
que no sigui un greuge comparatiu, correcte. Però això sí, que de lateral o tribuna... Que
però vull dir que hi ha lloc, per ficar gent als gols, vull dir, hi ha lloc, perquè estan buits habitualment.
I jo crec que aquest any també el club, que és una política que al començament doncs, tenien clar, que vulgui fer soci a l'estiu. Tu, després, ja està. Això, o ets de Lleida, no és de Lleida... Bueno, vale, però 8 anys després, jo crec que la possibilitat de fer un carnet per la segona volta no estaria de més, eh?
Home, el bàsquet se fa, eh?
Bueno, entre poc i massa, perquè el bàsquet ho fan... Me sembla que han jugat 6 partits a casa i ja fan el carnet de la segona volta. Vull dir, a veure, entre poc i massa, no? Vull dir,
no, però sí que és veritat, és un carnet...
Però què deu... Ja no ho faran, perquè ja no hi som a temps d'aquesta setmana, però què deu un partit de la primera volta a casa, que és contra el Baleares, a veure... líders, amb bones sensacions, si estàs fent promocions de 5 euros pel Banc d'Aliments, per la Marató, que em sembla fantàstic, bueno, fes una campanya per la segona volta. Vull dir, a veure, el noi el tens. Que en fas 0? Bueno, seran els mateixos que tens ara. Que en fas 10? Doncs ja en tindràs 10 més. Jo estic segur de que hi hauria gent que s'enganxaria.
I tant. Per cert, el Castellón no ens hi va res, però el Castellón...
Fins que no
estan caiguda lliure total, eh?
Fins que no fitxin un entrenador no se'n sortiran.
O sigui, va perdre davant del Peralada, que també està per allí baix, s'ha quedat cué amb 13 punts, una victòria, 10 empats, 6 derrotes.
Fins que no firmin un entrenador, sí, 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 no se'n sortiran.
Està complicat, eh?
En fi, van canviant, en porten tres.
No, això
però...
ho deia, perquè no és que ens toqui ara, perquè no, no anem primers, però és un d'aquells que al principi de temporada, quan veus els noms només, és un d'aquells que dius, ui, aquest estarà per
bueno,
aquí.
I per plantilla, el Castelló tenia que estar molt
més... Un menys, un menys.
Bueno, millor.
Sí, el que passa és que, clar, quan te fots amb aquesta dinàmica...
Ah, després costa molt de sortir.
Costa molt, i claro, això ho parlàvem també. Oh, Castelló, 12.000 al camp. No, no, això és fantàstic. Jo firmo tenir 12.000 al camp, encara que siguin 12.000 encabronats. Però, si estan encabronats, ojo, eh?
Sí, clar.
Que el run-run dels 1.000 que anem al camp d'esport, oh, mira, sempre n'hi ha parell que solten un xiulet i, bueno, però el run-run sí, de 12.000... Uf, tu sí. Estàs allí a la gespa, estàs palmant a casa, cuer, i veus a 12.000 tios callats, i ojo, eh? Ojo, que se te pot girar en contra. I jo crec que és una mica el que li està passant també al Castelló, que s'ha avançat en moltíssims partits, perquè s'ha avançat en molts partits en el marcador, i ha acabat pillant. Doncs... I és la por escènica aquesta, no? Que els 12.000 quan estan abraonats i vas bé i tal, és fantàstic, però quan van mal dades...
I tant.
Insisteixo, jo firmaria 12.000 sempre al camp d'esports, eh?
Que sí, que sí.
Encara que anés amb cues. Sí, sí.
Recordem, a proper dissabte, aquest dia de la loteria, a les 12 del migdia, si no ha sortit estarà a punt de sortir, perquè el sorteig acaba a la 1, normalment. Lleida Esportiu, Atlético Balear, és un partit molt important, primer davant del tercer, per tant, és un partit por todo lo alto, per entendre'ns. El tenim a casa i jo crec que també és un dia per gaudir-ne, evidentment, sempre i quan les agendes de cadascú ens permeti assistir al camp d'esports. En bàsquet, Xavi, bueno, vam superar la derrota de la setmana passada amb una victòria, ara Berri 73, Força Lleida 89.
Sí, home...
Aviam, aquí o guanyem o perdem de molt.
Sí, o sigui... no, però el tema és que, home, trencar la dinàmica aquesta de dos partits perduts que portàvem, pues, s'havia de trencar, no? I era un camp complicat, perquè és una pista complicada, l'Albert no ho dirà millor, perquè ell ha estat allí, però, bueno, ja està bé. I, bueno, pues, mirem les coses des d'un altre vessant, que és el que ens interessa, no? Anar sumant i a veure què passarà al final de temps.
Jo, la meva sensació, sense entendre-hi molt, Albert, és que el Força Lleida pot tenir alguna entreposada, que segurament n'anirà tenint, tindrà, però és un equip de top 5.
Aspirant a
play-off, perquè les alçades de la temporada en què estem ja tenim molt més de mig
port. Hores d'ara, tercer, amb 9 victòries, 4 derrotes.
Sí, però top 5, però ja són paraules
molt,
majors.
Molt complicat,
però,
bueno, això.
Per play-off sí que sembla. Però veus, el que dèiem de preparar els partits, a Lleida segur no li va sortir el partit que va preparar el mini-estadi, però en canvi al Força Lleida li surt fantàstic el partit que prepara. Ara Berri, sí. No és res de l'altre món, però té un tio, que és Junior Robinson, que és el màxim assistidor de la Lliga, 25 punts per partit. Entre Quintela i Chapela el van assecar, fins al punt que va fer set puntets i va acabar amb un menys 5 d'anotació.
Clar, però tu...
Clar, evidentment és més fàcil parar a un de 5 que parar a 11 al futbol, no? Són esports diferents. Però en el que et dic de plan de partit, de que a vegades te surt bé i a vegades te surt malament, doncs el Lleida, perquè jo estic segur que el Lleida mini estadi, el plan del partit era minimitzar Riqui Puig i Oriol Busquets i tal, no va sortir, ara Berri va sortir. I el que diem sempre del bàsquet, el futbol i tot l'esport, quan tu defenses bé, automàticament acostumes a atacar bé. I és el que va fer el Força Lleida. Excel·lent defensa, va neutralitzar el pal de paller de l'Ara Berri, i a partir d'aquí, doncs, noi, van començar a enxufar. Jo vaig estar seguint per la jornada virtual, i ara Estuts, ara la Blai, ara Miki, ara Quintela... O sigui, no hi ha un jugador que fes 28 punts. No, tothom va portar, tothom va sumar, també, eh? I sobretot, defensivament, l'equip va estar, doncs, molt bé. Aturant a Robinson i a l'Ara Berri en general. Les sensacions és el que dius tu. Bueno, puntualment pots perdre un partit, i en perdrà, perquè en perdrà el Força Lleida,
sí, ai.
Però la sensació aquesta d'equip fet...
És que a la segona es vol que es canvi mal, molt tot, eh?
Bueno, la gent fitxa.
Ah, és que l'altra és aquesta, la finestra de poder fitxar i veure com estàs i veure les teves perspectives, doncs a les segones parts això costa molt, eh?
A veure, Sierra, què passa? Esperem que no.
Ah, bueno, és el que m'he dit, és la lesió, aviam. Sí. si no és molt greu. I
Serna va dir que feia mala pinta, però bueno, de moment no tenim resultats de proves, o no els he vist, no em consta. Bueno, a veure, perquè un jugador de rotació sempre és important, més amb aquesta filosofia del Força Lleida, no? De repartir sí, molts els minuts, perquè vols defensa fort i per tant necessites cames fresques, és important. Però bueno, de moment, escolta, fantàstic. Torno és el mateix discurs que et faig del Lleida. Si ens diuen a l'agost que arribaríem al dissabte de sempre per Força Lleida, i sí.
Aquí més,
amb les orelles aplaudim.
No, i aquí més, per tal com es va acabar. El proper partit divendres, aquest divendres a les 9, al Barris Nord, Força Lleida davant del Huesca, que és cinquè, per tant és un equip similar, per entendre's, no sé si pel joc, però sí per la puntuació.
Serien les dues sorpreses agradables de la Lliga, tant Huesca com Força Lleida, equips que sobre el paper i per cartell, doncs, bueno, tenim que estar allí al llindar de la zona de play-off, no patir massa angúnies per salvar la categoria, i escolta, han tingut un inici de temporada espectacular. Uh-huh. El bàsquet, que aquest sí que no s'atura, perquè el 30 em sembla que juguem a Corunya.
Ja, caram.
I aquestos sí que van...
Sí, a més, la lliga regular a l'abril s'ha acabat. Per tant, doncs, ràpid. Classifiques pels play-offs o s'ha acabat el bàsquet. A priori, són els 8 primers per play-off.
Bueno, ja veurem com acaba això.
Sí, bueno, a veure qui dirà l'altre.
En teoria, el primer puja directe i del 2 al 9 fa un play-off.
Del 2 al 9, bueno, el primer sí, correcte, del 2 al 9.
Però sí, és cert que el bàsquet, doncs, a les festes no s'atura, i si tens la mala sort del calendari, doncs, i aquest any encara. Jo recordo un 31 de desembre tornant de Melilla, arribant a Lleida a 7:45 de la tarda.
Caram.
D'un 31 de desembre que havíem jugat a Melilla.
Et vas endur l'smoking ja per anar a sopar,
sí,
o no?
Sí, sí. Ja. Amb el Sergi Calfapé del Cere ja... Sí. Ja van fer festival.
Déu-n'hi-do. Escolta, amb hoquei es va jugar jornada. El Lleida Llista tenia el seu partit, té el seu partit, ajornat fins al proper 8 de gener, suposo per competicions europees del Barça, que és el... Que és el
està jugant ara rival. El Mundial de Clubs a San Juan, està jugant a Argentina.
És un partit d'aquests també interessant, eh? Barça-Lleida-Llista a Barcelona, és un d'aquells partits que si has de fer apostes, doncs, bueno, t'hi jugues un... Vaja, no sé.
Bueno, jugues un peso, va.
És complicat.
És una pista complicada, evidentment.
Són macos d'anar a jugar, perquè ara és el que dèiem. Ara el Lleida-Llista aspira, pot aspirar a jugar, a remenar-la, i escolta...
Però també teníem por del Liceu i vam guanyar.
Per això t'ho dic.
Ara sense por, home, ara pots jugar en qualsevol sense por.
Sí, pot anar sense problemes.
I en hoquei femení, quarta victòria consecutiva del Vila-Sana.
Sí, senyor, que avui t'ho llegia la mañana.
I allí és. Ahí estamos en quarta posició. I en bàsquet femení, el Cadí, que està fent història, es va classificar per jugar a la Copa de la Reina, que dius, bueno, allà dalt estan fent molt bona feina, uh-huh. I aquest any es tradueix en aquesta classificació històrica per jugar la Copa de la Reina, que és cert que ha canviat de format i la juguen més equips, però bueno, va cinquè l'equip del Bernat Canut, i realment les sensacions són molt bones. Jo he vist un parell de partits i realment... Juga molt bé aquest equip.
Per desgràcia, suposo que tindran els problemes habituals dels equips femenins, cap mena de cobertura de despeses i...
No, el bàsquet això ho tenen més.
Sí?
Sí.
Sí, sí, perquè, sí. Pues, el Vila-Sana de hoquei, per exemple, ja sabem que l'any passat no se'ls va cobrir res.
No.
O sigui, suposo que el president té més feina a buscar completar el pressupost,
clar,
que no pas a controlar esportivament, perquè la cosa rutlla.
Quan va justet, al final aconseguir fites esportives acaba sent un mal de cap.
És curiós, això. És curiós. I a més és una pena.
Lo que hauria de ser un premi, que dius, ostres, m'he classificat per la Copa, disfrutem-ho, doncs no, és un mal de cap perquè t'has de trobar la pasta. I ja no t'he dit si te classifiques per Europa.
Sí, sí. Bueno, això és el mateix, li passa a l'hoquei, eh?
Ah, però bueno, ja li passa al masculí, ja li passa al masculí. O sigui,
l'Enric Buch... Ara ja veurem, l'Enric que en trobarem. No tenim esponsors, no tenim una sèrie de coses, i ara no ens hem classificat per la Copa del Rei, o sigui...
Enric Duc...
Sumant.
Sí.
Ficant llires a Sant Anastasi al sorteig de la CERS, perquè ens toqués alguna cosa, mira, ens va tocar el Girona, però bueno, la següent jo toquen a l'estranger. I realment... És, és molt fotut.
Sí.
És molt fotut lluitar per els nostres objectius, amb la il·lusió que hi fiques, l'esforç que implica, el treball, la despesa, i després no poder-ho acabar de gaudir. I em refereixo als dirigents.
Sí, no, home, el jugador...
Perquè els esportistes, al final, ostres, m'he classificat per la Copa. Bueno, en el cas del Lleida Llista també cerca...
És pel currículum, d'esportista.
Sí, però en el cas del Lleida Llista també cerca una implicació, i el Vila-Sana també, perquè són totes d'allí del poble, la majoria, el Llista, doncs, bueno, ja els de...
Sí,
que els Tomassos, hi ha jugadors que fa molt temps que hi volten i estan molt implicats, però no deixen de ser esportistes que ho gaudeixen, i són eixes que s'ho han currat, no? Però, clar, mal de cap pel Ramon Porta, president del Vilassar, mal de cap per l'Enric Duc. Ostres, ara busca aquí, genera...
Clar, clar.
A mi em sap greu que no puguis disfrutar una fita com aquesta, no? Com és classificat per Europa o per la Copa.
Però, escolta, que ens queden 5 minuts. Tampoc ens toca aquí directament, o sí, el tema Reus... Déu-n'hi-do els girs que està fent, perquè fa 7 dies només, recordo el Albert Escuer aquí dir que s'estava adulterant la competició perquè la Liga havia dit que pagaria.
Per això s'ha canviat, ara.
Al cap d'uns dies, al cap d'un dia o d'unes hores, després ja no pagava. Després els jugadors van denunciar, i ara el Reus ha pagat. Tremendo, i per què no havia pagat fins ara?
Perquè havia un grup inversor darrere.
Per això del grup inversor ja fa molt temps que es diu. Bueno, i no n'hi havia. Jo no...
També se parlava que se'l quedaria el Piqué.
De totes... El Piqué, sí, li mola més l'Andorra.
La pregunta és, fins quan?
Clar, fins quan? Han pagat els tres, però no cobraran aquest en curs. Per tant, què fem d'aquí 3 mesos? Tornar-hi?
Bueno, ara han parat el cop, perquè ara els jugadors, si és cert que s'acumulaven 3 nòmines, tenien la possibilitat de rescindir lateralment el seu contracte, que de fet perilla la continuïtat del Reus a la competició. Ara caldrà veure com acaba també, perquè els jugadors ja van fer una roda de premsa i van dir que no acceptaven la proposta de cobrar.
Tots a una.
I ara anaven tots a una. Clar, és que aquí llueve sobre mojado. És que jo me'n recordo l'any que puja el Reus a segona A, que, bueno... Que tenien un equiparro, perquè tenien un equiparro...
Ah, sí, van portar els 2 milions de Lleida, també.
Però van estar 6 mesos sense pagar, eh?
Clar.
6 mesos sense pagar,
això,
que me'n recordo.
Hi ha mecanismes per controlar-ho molt avui en dia.
Clar, i quan a segona B, com que és un desgavell, doncs mira, a Lleida també li va passar, però li ha passat una vegada en 8 anys. Ah, el Reus li ha passat 3 vegades, ja. És clar, sí, ara has parat el cop, diuen que darrere hi ha el Jorge Méndez. I em quadraria, perquè en la quantitat de jugadors portuguesos, la majoria toies que han anat a petar els Reus aquests últims anys, ja,
però vull dir,
i em quadraria. Però clar, i el Marc...
No sé si és la manera aquesta.
Sí, jo tampoc.
Bueno... clar,
el Xavi i jo potser som d'aquests romàntics, encara volem els equips aquests amb majoria de gent de casa i tot això, però això ja no funciona així. Però vaja,
des del moment que la mateixa organització de la competició s'ofereix a pagar-te el deute,
clar, això és veritat, això que va descol·locar molta gent,
això ja...
Els jugadors van ser molt intel·ligents aquí, van dir no.
Home, clar, perquè els jugadors, el que et dic...
Els que volien, jo crec que molts el que volen és marxar, realment.
Home, clar, si tu saps que te donen la carta de llibertat i que te pots bellugar...
Però el que fa això és que ells no puguin marxar al mercat d'hivern.
Clar, és que és aquesta, la jugada és aquesta.
O sigui, al febre s'hi poden trobar igual i llavors ja no poden marxar.
No, ja no podran.
Ara ja han de negociar amb el club.
Clar.
Ara t'has de sentar, i els que tinguin clàusula, doncs... El club que els vulgui ha de pagar la clàusula. Per això et dic que...
O pago con las rebajas.
I el jugador l'entenc. Tot i que els futbolistes en aquest estat són els treballadors més privilegiats.
És el que hem de dir, perquè
cost tècnic
això no li passa.
Quedaran,
correcte, perquè ho tenen garantit.
Sí.
El cost tècnic no.
Però jo també entenc el jugador, un Edgar Badia que porta 1000 anys al Reus i que això ja ho he viscut 3 vegades.
Sí, al final...
Doncs també deus dir, escolta... que jo estic fent la meva feina.
No,
l'estic fent bé, no podem estar sempre així per cobrar.
Això venia, el que passa que el Reus va darrer i baixaria igualment, però si no anés darrer i se'l baixés administrativament, no sé si se generaria una plaça més de pujada o simplement en baixarien menys.
Bueno, jo crec que seria...
Perquè ja nosaltres ara ja estem mirant cap a segona A.
En principi baixarien, bueno, com que un ja és el Reus, baixarien 3. Tot i que seria una oportunitat històrica per arreglar el desgavell de la segona B22.
Correcte.
Però bueno, però en qualsevol cas... A mi això em sembla una adulteració de la competició.
Però tots ho veiem, no? Tots ho veiem. Sí. O sigui, al febrer estarem, direm, és que ja ho dèiem, al desembre.
Clar.
Escolta, que arribem a les 2, Olímpic de Lyon, Futbol Club Barcelona, Ajax, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, potser aquest darrer és el més dur,
Final al Wanda,
Sí.
Les boletes
sí,
calentes.
Madre mía.
Sí, senyor.
O s'han arrofregat o no han funcionat.
No. Atlético de Madrid, Juventus, l'Ajax Real Madrid sembla assequible, igual que l'Olímpic de Lyon del Futbol Club Barcelona. Sí. Bueno, semblen.
És assequible perquè jugarà al febrer.
Sí, correcte, també.
I jo entenc que al febrer el Madrid ja haurà millorat una mica, però abans d'entrar l'idea del Xavi, us agafa ara l'Ajax i, ojo, de fet, vull veure el Mundialito de Clubs amb el River Plate.
Sí.
A veure què passa.
Xavi Pérez, Albert Escuer, gràcies per estar amb nosaltres. La setmana vinent és el dia 24, dilluns, us espero, algú ja em diu que no.
No, que ja vindrem.
Mirarem agenda. D'una manera o altra hi serem.
Vinga.
Bona setmana.
Fins ara. Adéu.
I nosaltres arribem a les dues. Com sempre, un plaer que haguis compartit aquests minuts de ràdio des de l'altre costat. Demà hi tornem puntuals, com sempre, 12 i 20. Segueixes ben informat a les sintonies de la cadena COPE.